Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Ràdio Lot i Ràdio Ripoll en connexió ara mateix per explicar-vos què està passant a les nostres comarques. I el que està passant és que després de molts dies tenim el cel pràcticament serè i ja llueix el sol des de primera hora del matí. I és que, atenció, perquè sembla que ara sí que sí, les pluges van remetent i començarem a gaudir ja de temperatures més altes. Així ho pronostiquen ja els valors que tenim a aquesta hora. Niol Puigverd, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel. Doncs sí, ho pronostiquen 6 graus ara mateix positius a Vall de Núria, en tenim 11 a Das, 12 graus a Ripoll i a Mieres, 13 a Sant Pau de Segúries i a Camprodon, 14 a Olot, a la Vall d'en Bas, a les Preses, a Castellfollit de la Roca, a Santa Pau, 15 a Montagut i a Besalú, 16 graus a Girona, 18 a Banyoles, 19 graus a Figueres i 22 a Roses.
Què diu el temps, Dani Ramírez?
Matinada, matí de fresca, però ja no parlem de fred a l'interior. A la costa ja és un altre món, ja es nota que l'ambient és molt, molt primaveral, amb mínimes de 17-18, a la Costa Brava 17 a Roses. A Girona, 14, n'hem tingut 11 a Vic, 12 a Olot, 8 a Puigcerdà, 8 també a Camprodon, 4 a Núria, 7 a Ulldeter. Tot això amb un ambient serè, amb 4 núvols prims, i avui sí que no anunciem pluja, això ja és una novetat. Feia força dies que no ho dèiem. Ahir va ploure molt poquet, ni mig litre a Olot, un petit ruixadet, però avui ni això. Per tant, dia de sol, 4 nuvolades a la tarda al Pirineu, Prepirineu, nord de la Garrotxa, nord d'Osona, Collsacabra, però en principi sense cap gotegada. I la temperatura va pujant, ahir vam arribar als 28 graus a Porqueres, al Pla de l'Estany, avui doncs ja fregant els 30, les temperatures més altes, al prelitoral gironí, 27-28 a zones baixes de la Garrotxa, i el cap de setmana, marcat per aquesta forta calor de ple estiu, que a més pot anar per llarg, dissabte i diumenge, i gran part de la setmana que ve, ja gairebé cada dia per sobre dels 30 graus, fins i tot acostant-nos alguns dies als 33-34, això pot passar diumenge, i a les tardes alguna gotellada, molt poca cosa al Pirineu Oriental, tant dissabte com diumenge, però la veritat és que el temps serà estable, càlid i plenament estiuenc.
Gràcies, Dani. Doncs molt bones notícies per inaugurar aquesta jornada. Ara, titulars.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Titulars de la jornada, el Consell Comarcal del Ripollès destinarà 240.000 euros a ERSA, l'escorxador comarcal. L'organisme descarta de moment adquirir-ne accions, tot i que havia anunciat fa uns mesos la seva voluntat de fer-ho. L'objectiu és poder garantir el funcionament de l'equipament mentre durin les obres de millora. Escoltem el president del Consell, Amadeu Rosell.
El Consell Comarcal no té assignada aquesta competència de l'escorxador. Però nosaltres, doncs, com a govern, i es va dir des del primer dia, i com a tema polític, vàrem decidir de què havíem de tirar endavant aquest projecte perquè el considerem cabdal per la comarca.
L'alcalde de les Preses diu que controlaran que la variant es faci bé, però reitera que la necessiten.
Dos mesos després que el president Illa vingués a Olot a presentar el projecte definitiu, Albert Danés reconeix que no totes les al·legacions han estat respostes positivament, però diu que encara tenen marge per anar discutint els matisos amb la Generalitat, especialment per temes de sonoritat a la zona de Codella.
Hem acabat una fase, però ara ens en queda una altra, tant o més important que la que hem arribat ara, que és l'obra. I aquesta obra, doncs, nosaltres volem ser-hi molt presents i ho vam manifestar així amb el Departament d'Infraestructures, amb el seu director general, que realment doncs, s'ha d'executar bé. I nosaltres estarem pendents de l'execució d'aquesta obra.
I de la variant a l'aigua, perquè l'Ajuntament de Beuda invertirà una part del seu pressupost d'enguany a fer millores hídriques i arreglar el camí del dipòsit.
Compten amb un pressupost que supera lleugerament els 800.000 euros i han aconseguit diverses subvencions que faran possible aquests treballs. En els últims temps han estat fent millores a l'edifici de l'Ajuntament.
Tenim una subvenció de l'ACA, en el qual es posen comptadors nous, es repararan tuberies que han estat malmeses, etc.
Són paraules de l'Ester Torres, l'alcaldessa de Beuda. Camprodon, comencen a reorganitzar els punts on s'instal·laran els contenidors, que, per cert, tindran més capacitat, passant dels 1.100 quilos als 3.800. Aquesta mesura permetrà millores en seguretat i accessibilitat, especialment en el cas de la colònia Estabanell, on els veïns havien de travessar la carretera per llançar les escombraries. Xavier Guitart és l'alcalde.
I el que fem és un canvi de contenidors per uns contenidors de més capacitat. Passem de 1.100 a 3.800, cada contenidor contenidor amb unes àrees totes iguales, del mateix color, amb la mateixa mida, i per tant és, no és que hi hagi tant canvi d'àrees, sinó un canvi de contenidors. Sí que hi ha tres àrees que canvien d'ubicació, dues s'unifiquen, que és el Camp de la Vila, el carrer Nou es desplaça uns 50 metres més amunt.
A partir del mes que ve, els veïns i veïnes de Can de Bànol hauran de disposar d'una targeta per tal de poder obrir els contenidors d'orgànica i de rebuig.
L'objectiu és que aquest nou sistema permeti allunyar-se de la despesa en recollida d'escombraries que s'apropa al 500.000 d'euros.
L'alcalde és Oriol Lázaro.
Un tancament que ens ha d'ajudar a fer millor la feina. És molt important que reciclem millor per aconseguir que la despesa amb escombraries de Camp de Bànol no arribi al 500.000 d'euros, que ja cada cop hi estem més a prop, més perillosament a prop.
A la pàgina econòmica, Microbank i l'Agència de Desenvolupament del Ripollès signen el nou conveni que facilitarà el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits.
Amb una línia de 1 milió d'euros, amb dues bandes es comprometen a promoure l'autoocupació, la creació i consolidació d'empreses i l'activitat emprenedora a la comarca. El finançament oferirà especial atenció als col·lectius més vulnerables i amb dificultats d'accés en crèdits.
Un centenar d'alumnes de l'Institut Garrotxa treballen ciències, art, matemàtiques o anglès durant uns dies, atenció, a l'Alta Garrotxa.
És el que han fet estudiants de tercer d'ESO en un projecte grupal que els ha portat a descobrir la flora i la fauna de l'Alta Garrotxa, el relleu càrstic, o aprendre a fer un transecte.
Escoltem la Laia Planella, tutora de tercer d'ESO de l'Institut La Garrotxa.
Una mica l'objectiu del projecte era fer un projecte STEAM que agafés tant les matèries STEAM, ciència, tecnologia, matemàtiques, una mica d'art, i també hi hem afegit l'anglès, i també convivència a nivell del grup de tutoria. I a partir d'aquí, doncs, tenint en compte que tenim aquest espai, que és l'Alta Garrotxa al costat de casa, doncs vam pensar que era un privilegi poder venir aquí d'excursió.
Es comença a definir el pla de foment lector. La Biblioteca Marià Vayreda d'Olot lidera un projecte que es divideix en 4 fases.
Es preveu que al llarg del mes de setembre s'obtinguin les primeres conclusions i es puguin incloure els propers pressupostos de l'Ajuntament d'Olot. Aquest dimarts es va fer una trobada a l'Espai Cràter on hi van assistir una vintena d'agents educatius, culturals i socials.
Escoltem a la Judit Badia, és la directora del centre.
Fer una sèrie d'accions, això hauria d'anar, hauria d'incloure en els pressupostos municipals, de manera que aquestes accions es portessin a terme i aconseguir això, no? Doncs millorar des de l'hàbit lector, la lectura al llarg de la vida, però sobretot on volem incidir més i que realment és on hi ha més mancança, amb la comprensió lectora, no? Que sempre sentim a dir, doncs, que realment és el que més s'ha perdut, no? Que hi ha uns índexs de comprensió lectora molt baixos. Doncs la idea és que aquest pla de foment lector incideixi en això.
I a la pàgina estrictament cultural, la 4ª edició d'Això al poble no li agradarà arrenca avui a Olot.
Ho farà amb la peça constructiva d'Ernesto Collado i Piero Steiner i divendres es desplaçarà a Mieres a l'Espai Nyam Nyam. Durant el cap de setmana, el Festival d'Arts Escèniques també portarà propostes al Pla de l'Estany i a l'Alt Empordà.
Escoltem Atena Busquets, tècnica d'Arts Escèniques d'Olot Cultura.
Ha ajudat com a consolidar aquesta comunitat que formem com entre tots, artistes, espais escènics municipals, espais com més de creació o de residència, que són d'associacions o que són de companyies, perquè una cosa que el festival també recull és aquesta mirada situada, no? De proposar coses des del lloc, per al lloc, i tenint molt en compte el context on es fa aquesta proposta i des d'on es genera aquesta proposta.
I un festival ben diferent és el Meandre, que arriba a la seva 9ª edició, fomentant la connexió amb la natura i la cooperació entre municipis.
Se celebra entre aquest divendres i diumenge i comptarà amb diverses activitats dividides en la música, la natura i la paraula. Durant els 3 dies de festival hi haurà espais destinats a les famílies, zones de restauració i on poder dormir amb tendes de campanya, furgonetes o autocaravanes.
En parla des de la Vall del Llierca la Marta Sala, una de les membres de l'organització.
El petit Meandre, amb propostes molt boniques, com ja continuem amb la cúpula de Ballaner que va començar l'any passat, aquest any la reparem, l'ampliem, no? I fem un jardí d'aromàtiques amb Escola Orígens. Vull dir que la part de naturalesa sempre és molt present també al festival, com ja sabeu. Hi ha moltes propostes també de cos, de moviment, de dansa, acroyoga, tai chi, capoeira. Vull dir que el cos també és un element, la connexió amb el cos i la naturalesa és un element molt present al festival.
Són les 8:09. En esports, el Club Poliesportiu Sant Joanenc prepara l'anada de la primera eliminatòria del play-off a segona catalana contra la Unió Deportiva Jesús i Maria.
L'equip entrenat per Héctor Simón viatjarà fins a les Terres de l'Ebre aquest dissabte en un partit històric per al club.
Escoltem el president de l'entitat, és en Jordi Vilarrasà.
Som nerviosos, no?, de dir, hòstia, en què ens toca. Ja saps que fins a arribar al sorteig, doncs, que va ser ahir, i doncs estàvem una mica nerviosos en què ens tocava, que on seríem a l'Empordà, si anem a Girona, si anem a Barcelona, i al final, com que el sorteig és tot Catalunya, doncs ens ha tocat doncs, a Tarragona, no? A les terres de doncs, l'Alta Ebre, no? La veritat, doncs, que bueno, nosaltres ho valorem bé, al final és un sorteig, és allà on et toca, i doncs anar-hi amb tota l'il·lusió del món, amb moltes ganes, l'equip, l'afició, el club, i, bueno, i tirar-ho endavant.
Avui hem de parlar de tenis taula. El club tenis taula Olot tanca la fase regular amb bones sensacions, que diuen els equips.
El primer i el tercer nacional han acabat en bones posicions i ara lluitaran per aconseguir pujar de categoria mitjançant les fases d'ascens. A més, el primer equip anirà al Campionat de Catalunya com a cap de sèrie.
I el Ripoll, l'escola de futbol sala, jugarà aquest dijous l'últim partit de la temporada.
Els ripollesos s'enfrontaran a les 8 del vespre a Font Coberta en un partit on es definirà qui acaba en quarta posició del grup quarta de primera catalana. Sense més objectius en joc, el Ripoll busca una victòria per acabar amb bones sensacions, un curs més que notable.
Escoltem a Dani Avellan, és l'entrenador.
Bueno, de cara al partit intentar guanyar, ja que és l'últim partit de Lliga i aquí a casa, i bueno, intentar acabar de la millor manera, que com ha anat tota la temporada, i intentar guanyar i acabar bé la temporada.
Escolteu els 5 minuts més, amb 4 minuts un quart de 9.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Us ho dèiem en titulars, el Consell Comarcal del Ripollès destinarà 240.000 euros a ERSA, l'escorxador comarcal. L'organisme descarta de moment adquirir accions, tot i que havia anunciat ara fa uns mesos la seva voluntat de fer-ho. L'objectiu és poder garantir el funcionament de l'equipament mentre durin les obres de millora llargament reivindicades. Ens ho explica en Guido Sengerotti.
El Consell Comarcal del Ripollès atorgarà una subvenció nominativa de 240.000 euros a ERSA perquè l'escorxador continuï funcionant amb normalitat mentre duran les obres d'actualització que s'hi faran. Aquesta és la fórmula que ha trobat l'equip de govern per garantir la viabilitat de l'equipament en lloc de l'anunciada compra d'accions. El gir de timó s'ha fet a causa d'informes tècnics negatius que impedien aquesta adquisició amb la regulació actual. Tot i que des de l'equip de govern no descarten que el Consell entri a formar part dels òrgans de gestió de l'escorxador més a mitjà termini. Parlen Amadeu Rosell, president del Consell Comarcal del Ripollès, i Sergi Albric, conseller comarcal de gestió pressupostària.
El Consell Comarcal no té assignada aquesta competència de l'escorxador. Però nosaltres, doncs, com a govern, i es va dir des del primer dia, i com a tema polític, vam decidir de què havíem de tirar endavant aquest projecte, perquè el considerem cabdal per la comarca, per tot el sector primari i per un seguit de qüestions que molt bé saben. També hi havia aquesta modificació, aquest canvi que dèiem de fer l'acció amb una compra d'accions, que al final no ho faríem, sinó amb aquesta aportació nominativa directa.
La fórmula ha estat la que jurídicament doncs, s'ha pogut adaptar millor en el temps i forma, entenent que un cop es donava la subvenció també el temps corria molt ràpid i per tant s'havia de fer front a tot plegat. I per tant l'objectiu és haver aconseguit aquest quasi milió d'euros per infraestructura doncs, que entenem comarcal.
Des de l'oposició s'ha remarcat la necessitat de tirar endavant el procediment per salvar l'escorxador, però no sense objeccions a com s'han fet les coses. Intervenen Oriol Lázaro, portaveu de Junts, i Jordi Coc, portaveu d'Independents pel Ripollès.
Poder la proposta que s'està portant al ple directament de fer aquest conveni és més un pedaç que una resposta a llarg termini, ja que segurament ens anirem trobant amb diferents qüestions al llarg de que van passant els anys.
Salvem-ho i plantegem-nos com ho hem de fer bé. Jo d'entrada penso que potser el que hauríem d'anar pensant és canviar la figura. No pot ser que haguem de posar diners públics de tant en tant o tot sovint a una empresa mercantil, malgrat tingui accionariat públic.
També s'està redactant un estudi de viabilitat per l'escorxador a futur i tot indica que hauria de tenir resultats positius. Ho expliquen Sergi Albric, conseller comarcal del Ripollès de gestió pressupostària, i Oriol Lázaro, portaveu de Junts.
Està licitat, s'està redactant i per tant en paral·lel arribarà i evidentment bueno, esperem que evidentment sigui favorable. En aquest cas creiem que era important disposar-lo i per tant tenir-lo.
Si ho fem bé, hi ha ramaders importants i explotadors importants dintre la nostra comarca que podran venir al nostre escorxador per tal que sigui el més viable possible. I això és important, perquè és que ara estem fent anar a matar bestiar a Sabadell.
El punt ha tirat endavant amb tots els vots a favor, menys l'abstenció d'independents. A la vegada s'han aprovat dues modificacions de crèdit. Una ha pujat als 205.000 euros, incloent una partida de 95.000 per la gestió dels lixiviats a l'antic abocador. També s'hi ha inclòs la instal·lació de plaques fotovoltaiques al mateix emplaçament, treballs de memòria històrica o altres esdeveniments culturals. L'altra modificació de 54.000 euros s'ha fet per continuar els treballs del projecte de la construcció d'una nau a la deixalleria de Ripoll. També ha tirat endavant, entre altres, l'aprovació del Pla d'Igualtat i del Protocol d'Assetjament, Orientació Sexual, Expressió i Identitat de Gènere del Consell Comarcal pel període 2026-2030.
Gràcies, Guido. L'alcalde de les Preses diu que controlaran que la variant es faci bé, però reitera que la necessiten.
Dos mesos després que el president Illa vingués a Olot a presentar el projecte definitiu, Albert Danés reconeix que no totes les al·legacions han estat respostes positivament, però diu que encara tenen marge per anar discutint els matisos amb la Generalitat, especialment per temes de sonoritat a la zona de Godella.
I ha parlat en Gerard Puigdemont.
Pràcticament dos mesos després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, presentés el projecte definitiu de variant, des de l'Ajuntament de les Preses celebren que s'hagi fet un pas més, però diuen que encara queda molt. Albert Danés és l'alcalde.
Hem acabat una fase, però ara ens en queda una altra, tant o més important que la que hem arribat ara, que és l'obra. I aquesta obra, doncs, nosaltres volem ser-hi molt presents i ho vam manifestar així amb el Departament d'Infraestructures, amb el seu director general, que realment s'ha d'executar bé i nosaltres estarem pendents de l'execució d'aquesta obra.
Això últim ho diu referint-se a la preocupació que hi ha en relació a l'aquífer.
Tranquilitzar la gent, doncs, de que tenim el compromís dels professionals i tècnics de que serà una obra que no és una obra de fer volar coloms i que ens arriesguem a perjudicar la comarca a nivell d'aigua, no. Aquest punt no hi estem.
Sobre la resposta a les al·legacions, Danés assegura que algunes van ser resoltes positivament, però d'altres no, tot i que diu que hi ha marge per anar-ne parlant amb la Generalitat.
Sí que van fer una sèrie d'al·legacions, n'hi ha que s'han pogut solucionar, n'hi ha que no s'han solucionat, però també ens han dit des del departament que són parlables quan es faci l'obra.
Com per exemple?
Com per exemple, hi havia una zona d'un talús que havíem demanat que es fes per la protecció de la zona de Codella pel tema de sonoritat de l'antena que va del polígon industrial fins a la rotonda de Codella. Sí que havíem demanat allà, doncs, que realment ho treballéssim a nivell sonor, doncs, que no perjudiqués els veïns i veïnes d'allà. I tenim tot el tema del viaducte, que també els veïns de la zona de Codella tenen aquesta preocupació, però això durant l'obra també vam parlar amb el director de que aquí tenim coses a millorar i veurem com es va realitzant aquesta obra.
Preguntat al programa, l'alcalde respon a la televisió sobre si aquesta és la variant del consens i la variant que necessita el municipi.
És la variant que volem, no, nosaltres necessitem una variant, vull dir, al final aquí no hi posaré, necessitem la variant, volem tirar-la endavant i si podem començar, com va dir el president Illa, no ho dic jo, ho diu el president Illa, a principi del 2027, doncs serà una molt bona notícia.
I és que diu que les Preses no pot aguantar més temps amb el trànsit que suporta la travessera des de fa anys.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Ara passen 3 minuts d'un quart de 9. L'Ajuntament de Beuda invertirà una part del seu pressupost d'enguany a fer millores hídriques i també a arreglar el camí del dipòsit.
Compten amb un pressupost que supera lleugerament els 800.000 euros i han aconseguit diverses subvencions que faran possible aquests treballs. En els últims temps han estat fent millores a l'edifici de l'Ajuntament.
L'Ajuntament de Beuda compta amb un pressupost per aquest 2026 de 823.000 euros. Una de les principals actuacions que faran serà relacionada amb l'aigua, concretament una de digitalització de comptadors i millora del dipòsit, subvencionada 83.000 euros. Esther Torres és l'alcaldessa.
Tenim una subvenció de l'ACA en el qual es posen comptadors nous, es repararan tuberies que han estat malmeses, etc.
En els darrers temps han fet millores en camins, com per exemple el que va cap al camp d'aviació entre Maià i Beuda, i també tenen previst fer actuacions d'arranjament al camí d'Espinau. Per aquest any han previst actuar al camí del dipòsit d'aigua.
També volem arreglar el camí que va directe en el pou que tenim aquí a Beuda, perquè actualment és un camí que està en molt mal estat i s'ha de poder reparar, encara que sigui una miqueta de ciment, per poder accedir correctament sense tindre cap problema.
En els darrers temps han fet diverses renovacions a l'edifici de l'Ajuntament, han pintat alguns espais, s'han fet millores en els tancaments, s'ha posat nou mobiliari, nous ordinadors i una furgoneta. També han renovat el sistema d'alarma i han comprat noves llums a Nadal i tenen previst renovar les taules i cadires per les festes.
I a les 8:20 anem precisament de Beuda cap a Camprodon perquè comencen a reorganitzar els punts on s'instal·laran els contenidors que, per cert, tindran més capacitat. Passaran dels 1.100 quilos als 3.800.
Aquesta mesura permetrà millores en seguretat i accessibilitat, especialment en el cas de la colònia Estabanell, on els veïns havien de travessar la carretera.
Informa Carolina Ríos.
Camprodon ha iniciat la renovació dels contenidors substituint els antics per models de més capacitat. Paral·lelament, també s'està duent a terme una reorganització de les diferents àrees d'aportació al municipi amb actuacions destacades al Camp de la Vila, el carrer Nou i la colònia Estabanell. En total, el projecte preveu reordenar més de 30 àrees amb l'objectiu de millorar el servei de recollida per seguretat i per millorar l'accessibilitat. Escolteu a Xavier Guitar, alcalde de Camprodon.
I el que fem és un canvi de contenidors per uns contenidors de més capacitat, passem de 1.100 a 3.800 cada contenidor, amb unes àrees totes iguales, del mateix color, amb la mateixa mida, i per tant no és que hi hagi tant canvi d'àrees, sinó un canvi de contenidors. Sí que hi ha tres àrees que canvien d'ubicació, dues s'unifiquen, que és el Camp de la Vila, el carrer Nou es desplaça uns 50 metres més amunt, i a la colònia Estabanell, que hi ha un tema de seguretat i també d'aigua, que els traslladem a lo que és el pas i darrere el camp de futbol, que és on els ubicarem, així la gent no haurà de travessar una carretera tan concorreguda i en la qual sabem que passen els cotxes a gran velocitat. Aquests són els grans canvis, a part de que totes les àrees que no són complertes es completaran i per tant hi haurà totes les recollides selectives completes en totes les àrees de Camprodon.
Segons el consistori, també es vol reduir l'impacte visual. Per aquesta raó es preveu la instal·lació de tanques de fusta en diversos punts per integrar-lo millor en l'entorn. A més, hi ha algunes zones on encara s'està estudiant la ubicació definitiva.
Entenem que hi hagi un menor impacte, en el lloc on hi hagi més impacte s'hi posaran tanques de fusta, això ho anirem valorant a mesura que vagin passant els dies i veient les ubicacions. Alguna la tenim en stand-by per veure que no és la millor ubicació, per tant encara en el transcurs de les setmanes hi haurà algun que altre canvi amb les ubicacions i a partir d'aquí acabarem implementant ja definitivament la recollida amb ganxo de Camprodon.
Un altre canvi important és la nova ubicació dels contenidors de Rocabruna, que passaran del centre a situar-se a l'entrada del poble.
I ara marxem cap a Can de Bànol, on també el tema dels contenidors ocupa l'actualitat. Els veïns i veïnes del municipi, a partir del mes que ve, atenció, hauran de disposar d'una targeta per tal de poder obrir els contenidors d'orgànica i rebuig.
L'objectiu és que aquest nou sistema permeti allunyar-se de la despesa en recollida d'escombraries que s'apropa al 500.000 d'euros.
En té més detalls la Laura Segú.
L'1 de juny és l'data en què es tanquen els contenidors d'orgànica i rebuig a Can de Bànol. A partir d'aquí, tothom haurà de disposar de la targeta específica per tal d'obrir-los, ja que s'hi ha instal·lat un nou sistema d'obertura. Després de les dues sessions informatives i dos mesos de distribució de la targeta, el nou sistema d'obertura i tancament entra en funcionament en poc més de 10 dies. L'objectiu és que aquest nou sistema permeti allunyar-se de la despesa en recollida d'escombraries que s'apropa al 500.000 d'euros. Oriol Lázaro, alcalde de Can de Bànol.
Un tancament que ens ha d'ajudar a fer millor la feina. És molt important que reciclem millor per aconseguir que la despesa amb escombraries de Camp de Bànol no arribi al 500.000 d'euros, que ja cada cop hi estem més a prop, més perillosament a prop.
Lázaro insisteix que aquesta nova adaptació del sistema de control dels contenidors ajudarà a guanyar en eficiència. També constata que la majoria de les targetes estan repartides i insisteix que aquest és l'únic mecanisme que hi ha ara per ara per obrir el contenidor. Recorda que el nou sistema ajudarà no tan sols a millorar en eficiència, sinó també a controlar que únicament els veïns del municipi són els que hi aboquen les deixalles.
Aleshores, per obrir s'ha d'acostar la targeta al dispositiu, al cap de 3 segons s'obre, pots obrir el contenidor, deixar dipositar les deixalles i després tancar un altre cop el contenidor. No és complexa, és més que probable que tinguem algun inconvenient, algun incident al principi, sempre hi ha, als inicis sempre hi ha alguns problemes, però demanem aquesta paciència i col·laboració a la ciutadania per tal d'incorporar aquest mecanisme que ens ha d'ajudar no tan sols a reciclar millor nosaltres, sinó també a fer que aboqui escombraries a Camp de Bànol qui genera escombraries a Camp de Bànol, no d'altres.
Des de l'Ajuntament i el Consell Comarcal s'ha repartit una única targeta per unitat familiar. De totes maneres, informa que es poden treure duplicats, però amb un petit càrrec. Per ajudar a la conscienciació sobre el nou sistema de dipositació en els d'orgànica i rebuig, l'Ajuntament farà una campanya explicativa a les xarxes socials, també per resoldre els principals dubtes.
A 5 minuts per 8:45, esports. Els equips del Club Tenis Taula Olot tanquen la fase regular amb bones sensacions. El primera i el tercera nacional han acabat en bones posicions i ara lluitaran per aconseguir l'ascens de categoria mitjançant les fases d'ascens. A més, el primer equip anirà al Campionat de Catalunya Niol com a cap de sèrie.
Acaben les lligues pels equips del Club Tenis Taula Olot. Després de fer una temporada exitosa amb el primer equip a Superdivisió, els equips de Nacional tampoc es queden curts. A primera, amb la victòria d'aquest passat cap de setmana contra l'Esparreguera, el conjunt lotí ha quedat quart, però opta a la fase d'ascens després de la renúncia d'alguna equip a participar-hi. Això vol dir que l'equip format per Arnau Roca, Jordi Dot i Víctor Flores tindrà opcions de pujar de categoria. L'equip competirà el pròxim cap de setmana a Sant Sebastián de los Reyes amb l'objectiu d'aconseguir una de les 9 places que li donguin l'ascens a Divisió d'Honor. A tercera nacional, l'equip també ha aconseguit classificar-se a la fase d'ascens com a campió de categoria. Com a campions tenen dret a no participar en aquesta primera ronda i, per tant, si guanyen el partit de la segona ronda, hauran pujat de categoria. El conjunt lotí jugarà amb Oriol Puigmal, Joan Toledo, Arab Shir Singh i Nico Moliner en una fase d'ascens que se celebrarà a les instal·lacions de la Federació Catalana de Tenis Taula a Reina Elisenda, a Barcelona. El primer equip tornarà a competir després de finalitzar la Superdivisió en zona europea. Ho farà aquest cap de setmana a Balaguer en el Campionat de Catalunya. El CTT Olot competirà contra Borges, Hospitalet i Sabadell, entre d'altres, amb la tripleta formada per Rafa de les Heres, Arnau Pons i Arnau Roca. L'Olot ha quedat emparellat amb un grup de 3 amb el Valls Nord d'Andorra i el Mollerussa.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Fa 22 anys que al Racó de la Llum escoltem, assessorem i cuidem cada detall perquè tu et sentis bé, avui i cada dia. Productes naturals i ecològics triats amb criteri, experiència i molta dedicació. Perquè al Racó de la Llum, el més important, ets tu. Racó de la Llum, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs al Mercat d'Olot o al WhatsApp 669 72 77 08. Al Racó de la Llum. 22 anys al vostre costat.
Vols convertir la teva furgoneta en la teva millor aventura? A Autoelèctric Haisa ho fem possible. Instal·lem accessoris de camper, calefacció estacionària per als dies més freds, segona bateria per no quedar-te mai sense energia, tendals per a protegir-te del sol i molt més. Necessites enganxalls, portavicis o qualsevol accessori? Ho tenim tot per fer els teus viatges inoblidables. Vine a Autoelèctric Haisa i comença l'aventura avui mateix. Autoelèctric Haisa, a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 30 d'Olot. I bones vacances.
Escolta, necessito ajuda urgent amb el tema del meu divorci. I si em fan fora del pis, què faig?
Has sentit parlar de Muntada Assessors? Són un despatx multidisciplinari i estan especialitzats en divorcis, herències, desnonaments, jubilacions i tot el que està relacionat amb dret civil, mercantil i laboral.
Ah, no ho sabia. Realment s'encarreguen de tot?
Exacte. Són professionals i t'acompanyen en cada gestió que s'hagi de fer. Si tens un problema, ells tenen la solució.
Muntada Assessors. Assessorament integral. Solucions efectives. Per més informació, entra al web martamuntada.com o vine al carrer Antoni Llopis 6 d'Olot.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Com definiries Xàrtic amb una paraula?
Immediatesa.
Fiabilitat.
Proximitat.
Professional.
Amabilitat. Propera.
Des del meu punt de vista, Xàrtic és família.
Truca'ns al 972 29 10 37 o visita'ns a la nova botiga al Passeig d'en Blai número 4, al Firal d'Olot. Ara, des del cor de la Garrotxa.
Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? A Quadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 25-27 de Fornells de la Selva i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Voltresa 8 de Girona.
Què tal? Molt bon dia. Escolteu els 5 minuts més. Ja són 8:45. Ens posem al dia de l'actualitat informativa de la jornada. El Consell Comarcal del Ripollès destinarà 240.000 euros a ERSA, l'escorxador comarcal. L'organisme descarta de moment adquirir accions, tot i que havia anunciat ara fa uns mesos, com recordareu, la seva voluntat de fer-ho. L'objectiu és poder garantir el funcionament de l'equipament mentre durin les obres de millora. Així ho destacava Amadeu Rosell, el president del Consell Comarcal.
El Consell Comarcal no té assignat d'aquesta competència de l'escorxador. Però nosaltres, doncs, com a govern, i es va dir des del primer dia, i com a tema polític, vam decidir de què havíem de tirar endavant aquest projecte, perquè el considerem cabdal per la comarca, per tot el sector primari i per un seguit de qüestions que molt bé saben. També hi havia aquesta modificació, aquest canvi que dèiem de fer l'acció amb una compra d'accions, que al final no faríem, sinó amb aquesta aportació nominativa directa.
L'alcalde de les Preses diu que controlaran que la variant es faci bé, però reitera que la necessiten.
És la variant que volem, no necessitem una variant. Nosaltres necessitem una variant. Vull dir, al final, aquí no hi posaré, necessitem la variant, volem tirar-la endavant i si podem començar, com va dir el president Illa, no ho dic jo, ho diu el president Illa, a principi del 2027, doncs serà una molt bona notícia.
Dos mesos després que el president Illa vingués a Olot a presentar el projecte definitiu, Albert Danés reconeix que no totes les al·legacions han estat respostes positivament, però diu que encara tenen marge per anar discutint els matisos. A veu de l'Ajuntament invertirà una part del seu pressupost d'enguany a fer millores hídriques i arreglar el camí del dipòsit.
Compten amb un pressupost que supera lleugerament els 800.000 euros i han aconseguit diverses subvencions que faran possible aquests treballs. En els últims temps han estat fent millores a l'edifici de l'Ajuntament.
Camprodon comença a reorganitzar els punts on s'instal·laran els contenidors que tindran més capacitat, passant dels 1.100 quilos als 3.800.
Aquesta mesura permetrà millores en seguretat i accessibilitat, especialment en el cas de la colònia Estabanell, on els veïns havien de travessar la carretera.
I atenció, veïns i veïnes de Can de Bànol, perquè a partir del mes que ve haureu de disposar d'una targeta per tal de poder obrir els contenidors d'orgànica i rebuig.
L'objectiu és que aquest nou sistema permeti allunyar-se de la despesa en recollida d'escombraries que s'apropa al 500.000 d'euros.
Esteu escoltant els 5 minuts més. A partir d'ara, en aquest programa, parlarem de tot això.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Microbank i l'Agència de Desenvolupament del Ripollès signen el nou conveni que facilitarà el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits.
Amb una línia d'1 milió d'euros, amb dues bandes es comprometen a promoure l'autoocupació, la creació i consolidació d'empreses i l'activitat emprenedora a la comarca.
Un centenar d'alumnes de l'Institut Garrotxa treballen ciències, art, matemàtiques o anglès a l'Alta Garrotxa durant uns dies.
És el que han fet estudiants de tercer d'ESO en un projecte grupal que els ha portat a descobrir la flora i fauna de l'Alta Garrotxa, el relleu càrstic, o aprendre a fer un transicte.
Es comença a definir el pla de Foment Lector. La Biblioteca Maria Vaireda d'Olot lidera un projecte que es divideix en quatre fases.
Es preveu que al llarg del mes de setembre s'obtinguin les primeres conclusions i es puguin incloure els propers pressupostos a l'Ajuntament d'Olot.
I tot a punt perquè comenci la quarta edició d'Això al poble no li agradarà. Arrenca avui a Olot.
Ho farà amb la peça constructiva d'Ernesto Collado i Piero Steina i divendres es desplaçarà a Mieres a l'Espai Nyam Nyam.
També parlarem del Festival Meandre de Sant Jaume de Llierca, que arriba a la seva novena edició, fomentant la connexió amb la natura i la cooperació entre municipis.
Se celebra entre aquest divendres i diumenge.
En esports, el Club Poliesportiu Sant Joanenc prepara l'anada de la primera eliminatòria de play-off a segona catalana contra la Unió Deportiva Jesús i Maria.
Per altra banda, la Unió Esportiva Camprodon també jugarà el seu partit de play-off contra la Unió Deportiva Vista Alegre, aquest dissabte també a les 5 de la tarda al Camp de la Vila.
Els equips del Club Tenis Taula Olot tanquen la fase regular amb bones sensacions.
El primer i el tercer nacional han acabat amb bones posicions i ara lluitaran per aconseguir pujar de categoria mitjançant les fases d'ascens.
I avui també hem de parlar de futbol sala, perquè l'escola de futbol sala de Ripoll jugarà aquest dijous l'últim partit de la temporada.
Els ripollesos s'enfrontaran a les 8 del vespre al Font Cobert en un partit on es definirà qui acaba en quarta posició del grup quart de Primera Catalana.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972-2751-12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Catalunya, Espanya i el món molt pendents d'aquest acord de pressupostos. La Generalitat i l'Estat pacten el finançament per tenir més Mossos i ratifiquen els acords amb Esquerra.
Els principals acords assolits per la Comissió Bilateral Generalitat-Estat s'emmarquen en el pacte entre l'executiu de Salvador Illa i Esquerra per a l'aprovació dels pressupostos del 2026.
Rufián, mentrestant, acceptaria liderar una candidatura d'Esquerres a les Generals i posa condicions per repetir amb Esquerra.
La direcció del partit es mostra convençuda que arribaran a un acord sobre les condicions.
Vaga educativa a Tarragona i l'Ebre. Els sindicats mantenen en el pols mentre negocien amb Educació.
És la desena jornada de mobilitzacions aquest mes de maig, l'última abans de la vaga del dimecres 27 de maig a tot Catalunya.
El jutjat Jonathan Andic demanarà tornar a declarar per rebatre, diu, les greus imprecisions dels Mossos.
La seva defensa està analitzant els 1.400 folis de la causa i treballa per desmentir el mòbil econòmic al qual es refereix la magistrada.
L'Organització Mundial de la Salut profundament preocupada per la magnitud i la velocitat amb què s'està escampant l'epidèmia d'Ebola.
La província d'Ituria, la República Democràtica del Congo, reuneix totes les condicions que dificulten el control d'una epidèmia.
I els Estats Units imputen per assassinat l'expresident cubà Raúl Castro per haver ordenat abatre dos avions al 1966, però recordem que és mort.
Acusen formalment l'expresident cubà de la mort de quatre ciutadans anticastristes nord-americans i la imputació arriba en un moment de màxima pressió sobre el règim de Díaz-Canel.
8:36.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
El temps. El temps amb Dani Ramírez.
Matinada, matí de fresca, però ja no parlem de fred a l'interior. A la costa ja és un altre món, ja es nota que l'ambient és molt, molt primaveral, amb mínimes de 17-18, a la Costa Brava 17 a Roses. A Girona, 14, n'hem tingut 11 a Vic, 12 a Olot, 8 a Puigcerdà, 8 també a Camprodon, 4 a Núria, 7 a Ulldeter. Tot això amb un ambient serè, amb 4 núvols prims, i avui sí que no anunciem pluja. Això ja és una novetat, feia força dies que no ho dèiem. Ahir va ploure molt poquet, ni mig litre a Olot, un petit ruixadet, però avui ni això. Per tant, dia de sol, 4 nuvolades a la tarda al Pirineu, Prepirineu, nord de la Garrotxa, nord d'Osona, Collsa Cabra, però en principi sense cap gotegada. I la temperatura va pujant, ahir vam arribar als 28 graus a Porqueres, al Pla de l'Estany, avui doncs ja fregant els 30, les temperatures més altes, al prelitoral gironí, 27-28 a zones baixes de la Garrotxa, i el cap de setmana, marcat per aquesta forta calor de ple estiu, que a més pot anar per llarg, dissabte i diumenge, i gran part de la setmana que ve, ja gairebé cada dia per sobre dels 30 graus, fins i tot acostant-nos alguns dies als 33-34, això pot passar diumenge, i a les tardes alguna gotellada, molt poca cosa al Pirineu Oriental, tant dissabte com diumenge, però la veritat és que el temps serà estable, càlid i plenament estiuenc.
T'has imaginat mai tenir el control total de l'energia de la teva llar o empresa amb un sol clic? Amb Eco, l'assessor energètic virtual de Bassols Energia, veuràs el teu consum, descobriràs quan pots estalviar i prendràs decisions intel·ligents, fàcil, visual i transparent. I això no és tot. Properament, Eco tindrà noves funcions per fer la teva energia encara més eficient i conscient. Descarrega't la teva app de Bassols Energia i comença a gestionar l'energia de manera intel·ligent. Eco, l'energia més eficient a les teves mans.
Cinc minuts, tres quarts a nou. 5 minuts més. Microbank i l'Agència de Desenvolupament del Ripollès signen el nou conveni que facilitarà el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits. Amb una línia d'1 milió d'euros, amb dues bandes es comprometen a promoure l'autoocupació, la creació i consolidació d'empreses i l'activitat emprenedora a la comarca. El finançament oferirà especial atenció als col·lectius més vulnerables i amb dificultat d'accés als crèdits. Ens ho explica amb més detall la Paula Sayago.
Microbank i l'Agència de Desenvolupament del Ripollès han signat un conveni i a partir d'aquesta firma s'aprova la col·laboració entre les dues bandes per facilitar el finançament de projectes empresarials a la comarca a través de microcrèdits. L'acord preveu una línia de prestacions d'1 milió d'euros destinada a promoure l'autoocupació, la creació i consolidació d'empreses i l'activitat emprenedora. Ho explica el president del Consell Comarcal del Ripollès, Amadeu Rosell.
Que tinguem aquests ajuts i poder fer aquestes col·laboracions, jo penso que són imprescindibles perquè aquesta comarca doncs vagi tirant amunt, evitem la despoblació i per tant doncs sigui uns començar i sumar esforços i recursos doncs perquè doncs la comarca del Ripollès doncs pugui tirar endavant.
Els microcrèdits podran arribar fins a 30.000 euros per autònoms i fins a 50.000 per a persones jurídiques amb dos o més socis. Cristina Linares és representant de Microbank.
Aquests microcrèdits el que faran és que molta gent emprenedora amb una idea, ja sigui innovadora o no, fins i tot doncs, d'un traspàs, pugui arribar, no?, a tindre aquest crèdit per tirar endavant per primera vegada, sense tindre aquestes garanties poder que amb la banca tradicional les necessitarien.
L'Agència de Desenvolupament s'ha compromès a identificar projectes amb necessitats de finançament, assessorar-los i analitzar-ne la viabilitat, mentre Microbank serà qui s'encarregarà de l'estudi i, si s'escau, d'aprovar els microcrèdits.
Gràcies, Paula. Un centenar d'alumnes de l'Institut en Garrotxa treballen ciències, art, matemàtiques o anglès i ho fan en un entorn natural privilegiat, la zona de l'Alta Garrotxa. És el que han fet estudiants de tercer d'ESO en un projecte grupal que els ha portat a descobrir la flora i la fauna de l'Alta Garrotxa, el relleu càrstic, o aprendre a fer un transecte. Una iniciativa d'un grup de professors que s'ha acabat convertint en una activitat d'educació ambiental en una zona icònica de la comarca. Hem anat a seguir a un dels grups participants i hem trobat autèntiques sorpreses.
Alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Garrotxa han fet aquest mes de maig un projecte que possiblement d'aquí molts anys encara recordaran, però alguns era la primera vegada que posaven els peus a l'espai natural de l'Alta Garrotxa. D'altres el coneixien una mica més. Laia Planella és tutora de tercer d'ESO de l'Institut Garrotxa.
Una mica l'objectiu del projecte era fer un projecte STEAM que agafés tant les matèries STEAM, ciència, tecnologia, matemàtiques, una mica d'art i també hi hem afegit l'anglès, i també convivència a nivell del grup de tutoria. I a partir d'aquí, doncs, tenint en compte que tenim aquest espai que és l'Alta Garrotxa al costat de casa, doncs vam pensar que era un privilegi poder venir aquí d'excursió.
El grup que hem estat seguint ha començat la ruta fent una activitat sobre la geologia de l'Alta Garrotxa i més concretament sobre el relleu càrstic, i han pogut entendre per què en aquesta zona de la comarca hi ha tantes coves, baumes, gorgs i cascades. Entre els dos dies han caminat més de 20 quilòmetres i tot i que alguns s'han banyat a la riera de Sant Aniol, tots han hagut de mullar-se també per la pluja. En parlen en Ferran, l'Ibó, la Laia i la Bruna.
Hem treballat una mica a la comarca de la Garrotxa, de l'Alta Garrotxa, i quines pedres hi ha, les plantes i tot els temes forestals.
El relleu, les quatre, totes les muntanyes que hi ha per aquí. També ens van explicar els tipus de riu i totes les coves, també.
Els animals amb que han d'estar protegits i les plantes protegides, també.
A cada matèria, de vegades, hem fet com alguna activitat per introduir una mica què faríem a la ruta, com associar-los al relleu o les plantes i la fauna que trobàvem, el clima, també. Hem de fer una investigació i un seguiment de plantes autòctones com l'orella 2.
I és que, com molt bé explica la Bruna, una de les activitats era fer un transecte d'orella 2 a la zona del Gomarell. A més, tots aquests nois i noies han hagut de resoldre durant l'activitat un gran enigma amb una persona desapareguda, la Coralí, i algun assassinat. Una animació perfecta per conèixer la flora i fauna de la zona, la geologia i, al cap i a la fi, també la història, perquè s'han allotjat al refugi de Sant Aniol de Guja. Fins i tot han pujat sacs per ajudar els amics de Sant Aniol a fer tasques de millora a la zona del refugi. També han estat a un dels gorgs més bonics de l'Alta Garrotxa, el Salt del Brull. Per poder fer l'activitat, els professors del Garrotxa han comptat amb el suport del Centre de Documentació del Parc Natural de la Zona Volcànica, els agents rurals Romero Roig, la delegació Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural i els serveis educatius ambientals de Tosca. Aquests últims s'han encarregat, per exemple, de preparar l'activitat relacionada amb el karst a través d'un taller-joc. En parla Elisenda Guitart.
Llavors vam anar la setmana passada un dia a l'institut a fer el taller amb els alumnes i ja vam fer una petita introducció. I llavors avui seria la segona part, que és la de la sortida de camp, doncs per veure tot allò que ho vam explicar teòricament i ho vam practicar en una maqueta, que representava el terreny, doncs veure-ho avui en directe, diguéssim, sobre el terreny.
Durant gairebé una setmana, al voltant d'un centenar d'alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Garrotxa han participat d'aquesta activitat. Alguns han començat des de Cadernes i d'altres ho han fet des d'Oix.
No deixem encara l'aprenentatge perquè es comença a definir el pla de foment lector. La Biblioteca Maria Vaireda d'Olot lidera un projecte que es divideix en quatre fases. Es preveu que al llarg del mes de setembre s'obtinguin ja les primeres conclusions. Ens ho explica tot plegat en Roger Isern.
Fomentar la lectura en uns temps on les notícies relacionades amb la comprensió lectora a Catalunya no són positives demostra que hi ha una necessitat en actuar-hi i posar-hi solucions. En el cas d'Olot, des de fa mesos que s'està treballant en el pla de foment lector, que té el principal objectiu de fer accions en la línia del que s'ha detectat en el diagnòstic de la població olotina. Es tracta del primer pas d'aquest pla i que ara es troba a la segona fase, el que es considera l'etapa central. Una vintena de persones es van reunir aquest dimarts a la tarda a l'Espai Crater amb l'objectiu de dissenyar aquestes accions a partir dels reptes que s'han anat identificant. La directora de la Biblioteca Maria Vaireda, Judit Badia, en detalla l'objectiu del pla i en què vol incidir.
Fer una sèrie d'accions, això hauria d'anar hauria d'incloure en els pressupostos municipals, de manera que aquestes accions es portessin a terme i aconseguir això, no? Doncs millorar des de l'hàbit lector, la lectura al llarg de la vida, però sobretot on volem incidir més i que realment és on hi ha més mancança, amb la comprensió lectora, no? Que sempre sentim a dir, doncs, que realment és el que més s'ha perdut, no? Que hi ha uns índexs de comprensió lectora molt baixos, doncs la idea és que aquest pla de foment lector incideixi en això.
Pel que fa als espais culturals que puguin ajudar a fomentar la lectura, el regidor d'Educació i Cultura a l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, ha explicat que les conclusions d'aquest pla es preveuen tenir al llarg del mes de setembre. També diu que estan treballant en una futura nova biblioteca dins del projecte de la regeneració del nucli antic i el pla de barris.
Es va tirar endavant, a partir que la Generalitat també va oferir aquesta possibilitat de tenir un pla lector, no? De fer parar-nos una estona a reflexionar, doncs, de les coses, moltes coses que fem, quines coses de més podem fer. I d'això també llavors apareix també la nova biblioteca, com sabeu, que hem de fer dintre el pla de barris al costat de l'Escola d'Art, a l'illa del Carme, que òbviament que neix d'una ciutat d'espai de la biblioteca que s'ha quedat petita.
A la trobada aquest dimarts a la tarda, en el marc d'aquest pla de foment lector, hi van assistir directors i directores de centres educatius, persones vinculades en el sector cultural de la ciutat i també de l'àmbit social.
I ara obrim la carpeta cultural. La quarta edició d'Això al poble no li agradarà arrenca avui a Olot i ho farà amb la peça Constructivo d'Ernesto Collado i Piero Steine i divendres es desplaçarà fins a Mieres a l'espai Nyam Nyam, Natalia Moreno.
Aquest dijous arrenca a Olot la quarta edició del festival Això al poble no li agradarà, una proposta d'arts vives que convertirà la capital garrotxina en la primera parada d'un circuit escènic repartit per 6 municipis gironins. Fins al diumenge el festival desplegarà una desena de propostes gratuïtes i majoritàriament a l'aire lliure, amb espectacles de dansa, teatre visual i música en directe. Segons Tena Busquets, tècnica d'arts escèniques d'Olot Cultura, una de les claus perquè el festival s'hagi consolidat és la comunitat que s'ha creat al seu voltant.
Ha ajudat com a consolidar aquesta comunitat que formem com entre tots, artistes, espais escènics municipals, espais com més de creació o de residència, que són d'associacions o que són de companyies, perquè una cosa que el festival també recull és aquesta mirada situada, no? De proposar coses des del lloc, per al lloc, i tenint molt en compte el context on es fa aquesta proposta i des d'on es genera aquesta proposta.
El festival, doncs, començarà a Olot amb la primera proposta artística d'aquesta edició, Constructivo, la peça creada per Ernesto Collado i Piero Steiner, que es podrà veure tant aquest dijous com aquest divendres. Abans, però, hi haurà una instal·lació d'artistes salxitxes per donar el tret de sortida al certamen. Més enllà dels espectacles, això al poble no li agradarà, treballa durant 4 mesos amb residències, tallers i presentacions obertes amb la voluntat de fer créixer les arts vives fora dels circuits habituals. El projecte agrupa 16 agents culturals de diferents municipis, entre els quals hi ha els artistes Salxitxes d'Olot, que col·laboren per programar conjuntament creació contemporània i ampliar-ne el públic. Manel Quintana, membre del col·lectiu artístic, explica la importància d'aquest tipus de festivals.
Expressar la voluntat del festival també com de jugar amb propostes experimentals que tenen formats més estandarditzats de les arts vives i amb el nostre treball, per exemple, d'artistes Salxitxes que no som purament artistes de les arts escèniques, venim d'arts visuals, però hibridem disciplines. Ens sembla molt important aquests espais on permets experimentar, provar nous formats i posar-ho davant del públic i del poble.
Després de l'estrena a Olot, el festival continuarà divendres a Mieres, a l'Espai Nyanyam, una jornada dedicada a les pràctiques artístiques contextuals, conduïda per Ariadna Rodríguez i Iñaki Álvarez. A la tarda, les activitats es traslladaran al Pla de l'Estany, amb propostes a Porqueres i a Banyoles, i el cap de setmana es tancarà diumenge amb activitats a Pontós i al Castell de Sant Ferran de Figueres.
I encara més festivals culturals. El Meandre, Sant Jaume de Llierca, arriba a la seva 9a edició, fomentant la connexió amb la natura i la cooperació entre municipis.
La Vall de Llierca torna a acollir aquests propers 3 dies el Festival Meandre. És la seva 9a edició i arriba com a acte consolidat a la pàgina cultural de la Garrotxa. Des de l'organització proposen desenes d'actes pensats per connectar amb les persones i la natura, dividits en diferents apartats de la programació. Durant aquest divendres es farà el petit Meandre amb els tallers com a protagonistes durant el dia i els concerts al llarg de la nit. Una de les membres de l'organització del Festival Meandre, Marta Sala, ha explicat els detalls d'aquest petit Meandre. Són declaracions a la finestra d'Olot Televisió.
El petit Meandre amb propostes molt boniques, com ja continuem amb la cúpula de Ballaner que va començar l'any passat, aquest any la reparem, l'ampliem, no? I fem un jardí d'aromàtiques amb Escola Orígens. Vull dir que la part de naturalesa sempre és molt present també al festival, com ja sabeu. Hi ha moltes propostes també de cos, de moviment, de dansa, acroioga, tai chi, capoeira. Vull dir que el cos també és un element. La connexió amb el cos i la naturalesa és un element molt present al festival.
Durant el cap de setmana, el gran gruix d'activitats serà al llarg de dissabte. Des de primera hora fins més enllà de la mitjanit, hi haurà espai per tallers relacionats amb la natura, espais on es parlarà el sector de l'alimentació de la zona, moments per la lectura i altres tipus d'activitats. Una de les que destaca la membre de l'organització del festival, Violeta Albero, és el Jam Arts, que es farà a partir de 8:45 del vespre.
La nau era l'antiga fàbrica de culleres de Tortellà, vull dir que tot té com molt de sentit, no? I justament aquesta jam, que ja farà any i pico que l'estem fent, on ens trobem, on ens coneixem, també estarà al Meandre. També hi haurà el dissabte al vespre, aquesta jam es posarà en un dels escenaris i es posarà davant del públic i també doncs, acollirà noves persones, ens fem visibles, no?
La resta de programació complet del Festival Meandre es pot consultar al web festivalmeandre.cat. Algunes d'aquestes activitats requereixen inscripció prèvia de les persones que hi vulguin participar.
Entrem ja a la recta final del nostre programa. Temps ara pels esports. El Club Poliesportiu Sant Joanenc prepara l'anada de la primera eliminatòria del play-off a segona catalana contra la Unió Deportiva Jesús i Maria. L'equip entrenat per Héctor Simón viatjarà fins a les Terres de l'Ebre aquest dissabte en un partit històric pel club.
La Unió Deportiva Jesús i Maria és el primer rival del Sant Joanenc en aquesta fase d'ascens a segona catalana. El conjunt del Baix Ebre ha quedat en segona posició amb 59 punts, amb 17 victòries, 8 empats i 5 derrotes a només 3 punts del primer classificat del grup 18. El conjunt de la Garrotxa jugarà primer a Tarragona i tindrà la tornada a casa davant la seva gent, que també es mourà massa per recolzar i donar suport a l'equip en aquest desplaçament històric pel poble. El president del Club Poliesportiu Sant Joanenc, Jordi Vilarrasa, valora l'enfrontament contra el Jesús i Maria.
Nerviosos, no?, de dir, hòstia, en què ens toca. Ja saps que fins a arribar al sorteig, doncs, que va ser ahir, i doncs estàvem una mica nerviosos en què ens tocava, que on seríem a l'Empordà, seríem a Girona, seríem a Barcelona, i al final, com que el sorteig és tot Catalunya, doncs ens ha tocat doncs, a Tarragona, no? A les terres de doncs, a l'Alta l'Ebre, no? La veritat, doncs, que, bueno, nosaltres ho veurem bé, al final és un sorteig, és allà on et toca, i, doncs, anar-hi amb tota l'il·lusió del món, amb moltes ganes, l'equip, l'afició, el club, i, bueno, i tirar-ho endavant.
El sorteig, que es va celebrar aquest dilluns a la tarda, ha emparellat els equips en un quadrant. El Sant Joanenc sap que si passa l'eliminatòria contra el Jesús i Maria, jugarà la final contra el guanyador de l'eliminatòria entre el Canyelles i el Tiana. El Sant Joanenc ha acabat la temporada amb bones sensacions, tot i que ja feia jornades que no s'hi jugava res, perquè ja tenia certificada aquesta segona posició. Vilarrasa explica que davant aquest moment històric pel club i per al municipi, des de la Junta Directiva posaran totes les facilitats a tots aquells que es vulguin desplaçar.
Al club, doncs, tindrem autocars, que tothom, doncs, podrà marxar de bon dematí, perquè serà una cosa, com que juguem a les 6 de la tarda, doncs això també ens permet marxar al dematí, poder arribar allà, dinar, descansar i, doncs, poder anar, els jugadors poder anar a jugar bé i l'afició, doncs, poder disfrutar i poder descansar, que estiguin ben preparats per animar, doncs, el nostre equip i animar-los tant com puguem, doncs, perquè, doncs, bueno, es pugui treure alguna cosa positiu.
El partit entre Jesús i Maria i Sant Joanenc es jugarà aquest dissabte a les 6 de la tarda. El partit es jugarà al camp de futbol municipal l'Auba. La tornada serà a casa el pròxim cap de setmana, a Sant Joan les Fonts. Qui també hi participa en aquest play-off d'ascens a segona és el Camprodon, que ha quedat com a millor tercer, i per tant aquest dissabte a les 5 de la tarda rebrà a la Unió Deportiva Vistalegre. 4 partits per aconseguir l'ascens per aquests dos equips que han fet una molt bona temporada a la fase regular.
I acabarem parlant de futbol sala, perquè l'escola futbol sala de Ripoll jugarà aquest dijous l'últim partit de la temporada. Els ripollesos s'enfrontaran a les 8 del vespre al Fontcoberta en un partit on es definirà qui acaba en quarta posició del grup quart de Primera Catalana. En té més detalls en Marc Roura.
Aquest cap de setmana jugarà la jornada que es va suspendre per la vaga d'àrbitres a causa d'una agressió a un col·legiat a Canet. L'escola futbol sala Ripoll, però, ha avançat el seu partit i jugarà aquest dijous a les 8 del vespre contra el Fontcoberta. Havent perdut de vista l'ascens a divisió d'honor, però havent assolit ja l'ascens a preferent, el Ripoll afronta el duel amb la voluntat d'aconseguir els 3 punts per certificar la quarta posició i acabar una gran temporada amb victòria. En parla l'entrenador de l'escola futbol sala Ripoll, Dani Avellan, a la prèvia del partit.
Bueno, de cara al partit intentar guanyar, ja que és l'últim partit de Lliga i aquí a casa, i bueno, intentar acabar de millor manera, que com ha anat tota la temporada, i intentar guanyar i acabar bé la temporada.
Aquest també serà l'últim partit de la primera temporada de Dani Avellan a la banqueta ripollesa. El tècnic es mostra satisfet amb la feina feta i la temporada realitzada, però no amaga les ganes de créixer com a entrenador i de millorar de cara al curs vinent.
Ha sigut una etapa una mica al principi difícil, nerviosa o potser confusa, perquè clar, molts anys a la pista, de cop canviar cosa i també canviar la dinàmica del primer equip, que havien exjugadors, excompanys, i crec que ho ha anat bé, de veritat, ha costat una mica, però crec que aquesta tasca i aquesta feina i l'objectiu que fos una pinya s'ha aconseguit per mi, i amb això estic contentíssim i bueno, crec que he fet una bona feina, però bueno, gràcies també als jugadors meus. Però bueno, hi ha molta feina per fer i amb ganes també de millorar, crec que sí.
Al partit d'anada, l'escola futbol sala Ripoll va guanyar per un ajustat 5-6 al Pla de l'Estany, en la que va ser la primera victòria d'una temporada que ha sigut més que notable.
Doncs fins aquí els 5 minuts més d'avui. Gràcies per seguir-nos. Gaudiu del sol i del bon temps. Demà hi tornem a la mateixa hora amb tota l'actualitat de les nostres comarques. Que passeu un molt bon dia.